Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Bon dia, són 2:15, últim ple del curs aquesta tarda. Com acostuma a passar a aquestes alçades, serà una sessió feixuga amb més de 40 punts a l'ordre del dia. Entre els més destacats hi ha la possible aprovació de les bases per tirar endavant un xec de 20 euros perquè totes les llars de la ciutat se'l puguin gastar als comerços i restaurants locals. També es debatrà si la ciutat formarà part de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità i un possible encariment del preu de l'aigua de prop del 2%, que són uns 73 cèntims per trimestre per família estàndard, segons la companyia i l'Ajuntament. Una sessió que se celebrarà per vies telemàtiques, tot i que la majoria de grups de l'oposició demanen tornar a la sala de plens de l'Ajuntament. Fora, la pandèmia continua descontrolada a la ciutat.
Titulars.
I és que el risc de rebrot continua més alt que mai durant tota la pandèmia. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Pere. Supera ja els 1.400 punts i la velocitat de transmissió està per sobre de 4. Això vol dir que cada persona infectada multiplica per 4 el virus. Una situació que també es viu al conjunt del país i que ha fet canviar la política de desescalada del govern català. Aquest cada setmana tancarà l'oci nocturn en locals interiors.
El sabadellenc Ricard F. publica la novel·la Les màquines del caos.
Un llibre de ciència-ficció que ens situa enmig del debat sobre el transhumanisme, la simbiosi entre els humans i les màquines. És el primer cop que EFA deixa els pinzells per agafar el teclat.
I Grego Sierra, en esports, s'acomiada del Sabadell.
Tot i que estava a la llista de jugadors que el Sabadell volia renovar, el Murcià finalment continuarà jugant a la Lliga Smartbank. El Burgos, equip recent ascendit, ha anunciat aquest matí el seu fitxatge.
Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia mitja ennuvolat avui a la ciutat, tot i així fa calor, 30 graus ara mateix a Sabadell. L'Ester Batalla ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'una jornada, la d'avui dimarts, marcada en conjunt per l'augment de la inestabilitat. De moment estan creuant bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel cada cop més tapat, especialment cap al Ter Joves. Però, a més, hi ha el creixement de nuvolades a punts de muntanya i especialment al Pirineu Prepirineu. Ara, al centre del dia, seran més desenvolupades cap al Pirineu Oriental i, de fet, deixaran ruixats i tempestes que localment podran ser de forta intensitat amb probabilitat, això sí, baixa, a punts del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, també a l'extrem nord d'Osona i al Pla de l'Estany. D'altra banda, durant aquest vespre seguirà augmentant la nuvolositat, la precipitació des del Pirineu Prepirineu Occidental anirà més, també arribarà, per tant, a altres punts del Terç Oest. Entre la nit i la matinada creuarà una línia de precipitació, un sistema frontal que deixarà precipitació pràcticament arreu, si bé serà una mica menys probable a punts de la costa central i de la costa brava. D'altra banda, de cara a demà, ja s'espera també el creixement de nuvolades, especialment a partir de mig matí i fins a la tarda, amb precipitació que, si bé degut al pas d'aquest front inicialment serà molt del terç oest del territori, ja a partir de mig matí, sobretot se centrarà a punts de la meitat est i resta del Pirineu i Prepirineu, localment amb tempesta i calamarsa o pedra. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I com està el transport públic? Ens ho explica l'Adrià Rodríguez. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar puntualment els 15 minuts a les línies R1 i R4 de Rodalies. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen alteracions significatives. Per altra banda, informar que la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat modifica el seu horari des d'avui i fins al 9 de setembre, amb motiu d'obres de millora al túnel entre les estacions d'Almeda i Cornellà-Riera. Es poden consultar els nous horaris a la pàgina web de l'operador. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres que ens envolten, només trobem mig quilòmetre de retencions a Montcada i Reixac a la C58 en sentit Terrassa. Passen 5 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
El ple municipal de juliol debatrà per primer cop la iniciativa de repartir un xec comerç de 20 euros a totes les famílies de la ciutat. El primer tràmit que haurà de superar és l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta subvenció que rebran comerços, restaurants i mercats no sedentaris, precisament els llocs on podrem anar a gastar els diners del xec. De totes maneres, la mesura no entrarà en funcionament fins a la pròxima tardor. Quins altres punts hi haurà a l'ordre del dia, Aleix?
Doncs l'última sessió plenària del curs també té la intenció de formalitzar la declaració de Sabadell com a àrea de mercat d'habitatge tens, una consideració que la ciutat va obtenir l'any passat arran de la llei 11-2020 i que pretén contenir el preu dels lloguers. Ara l'objectiu és allargar la declaració 5 anys més. El regidor d'habitatge, Eloi Cortés, ha enumerat què haurà de fer l'Ajuntament per moderar els preus de l'arrendament.
Que pel que fa a l'Ajuntament de Sabadell, bàsicament, és la construcció d'obra nova, la compra d'habitatges per tanteig i retracte i l'ús del planejament en la línia del que hem explicat abans amb el PMU de Roureda per generar noves bosses, no?, i desenvolupar nous espais on es construeixi habitatge de protecció oficial del lloguer, per tant, que es pugui contenir el preu del lloguer. I després una part molt important que és com concertem les polítiques d'habitatge amb la Generalitat, que és qui té realment les competències d'habitatge, doncs per intentar controlar els preus del lloguer a la ciutat.
Per altra banda, el ple també valorarà si l'Ajuntament s'adhereix al Pacte Europeu d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia, un acord que implicarà que la ciutat redueixi les emissions de diòxid de carboni en més d'un 55% a cara a l'any 2030. La sessió també se sotmetrà a votació si s'apuja la tarifa de l'aigua un 1,87%.
En les mocions, Esquerra i Junts instaran les companyies elèctriques i de telecomunicacions a retirar el cablejat que penja d'un bon grapat de façanes de la ciutat.
El regidor republicà Santi Valls anima el govern municipal a liderar un conveni amb les subministradores per tal de revertir el desgavell actual.
S'ha primat la connexió, que hi estem d'acord, però arriba un punt que hem de primar també una mica la qualitat estètica, no? Ja que som molt primirats en segons quines coses, l'exercici que pot fer qualsevol ciutadana d'anar mirant tots aquests cables a la que portes 10 minuts és preocupant, eh?
La Crida demanarà que els serveis d'intervenció socioeducativa augmentin de 7 a 10, com recull el Pla d'Acció Social. El regidor Lluís Perarnau ha desvelat altres acords de la proposta.
La creació d'una taula amb les entitats socials que treballen amb la infància, l'adolescència i la joventut per abordar aquest desplegament del model 6 a la ciutat i en el sentit del desplegament geogràfic. Aquest seria el primer punt. El segon punt seria el tema de les fórmules de major estabilitat de col·laboració público-social. I el tercer seria un pla plurianual de desplegament en què s'abordi en diferents anys.
Finalment, Podem aposta perquè l'Estat o la Generalitat creïn una energètica pública que freni l'augment del preu de la llum. Marta Morell n'és la portaveu.
I davant d'aquesta situació, doncs són necessàries que hi hagin reformes en el sistema elèctric que s'han d'impulsar des de l'administració central. Algunes ja s'estan duent a terme com a fruit del pacte de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos, però encara hem de seguir avançant, no?, perquè hi hagi una major participació del sistema públic, no?, en el sistema energètic.
La sessió tornarà a ser per vies telemàtiques i arrencarà a les 5 de la tarda.
La pandèmia del coronavirus no afluixa. Un dia més, els indicadors continuen disparats amb un risc de rebrot situat en els prop de 1.500 punts a Sabadell. La velocitat de contagi també torna a créixer fins al 4,23, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és ara de 353 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 155 casos nous de Covid, que eleven la xifra total fins a les 20.764 persones contagiades des de l'inici de la pandèmia. Per contra, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 561. L'ascens dels casos afecta principalment els joves, el sector menys vacunat. Actualment, a la ciutat hi ha 123.803 persones amb la primera dosi del vaccí i 86.282 amb la pauta completa. Enmig d'aquest context, que les autoritats sanitàries tillen de preocupant, el Taulí ha impulsat un estudi clínic per tractar la por i l'angoixa davant de la pandèmia.
S'hi poden apuntar de forma voluntària les persones majors de 21 anys que tinguin tanta por al coronavirus que aquesta angoixa els impedeixi sortir de casa o trobar-se amb altres persones. El doctor Marc Fradera, coordinador d'assajos clínics de l'Hospital de Sabadell, ha apuntat quin és l'objectiu de l'estudi en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
És estudiar l'eficàcia d'una intervenció psicològica per tal de millorar els símptomes d'angoixa relacionats amb la Covid. Aquesta intervenció psicològica consisteix en un entrenament sobre la tensió que es durà a terme de manera autònoma i remota, és a dir, sense necessitat de venir a l'hospital. I té una durada aproximadament de 10 minuts i es realitza durant 5 dies consecutius. Però o sigui, l'objectiu de l'estudi és estudiar l'eficàcia d'aquesta intervenció psicològica en concret.
Per participar només cal respondre a preguntes com ara si la por al contagi de la Covid-19 ha acabat afectant la vida diària. Segons ha explicat el doctor Fradera, ja hi ha 17 persones que s'hi han interessat.
Si els participants o la gent que llegeix la difusió i se sent identificada, ells mateixos ja saben si realment és una angoixa que els hi perjudica a nivell de la seva vida. De fet, ja hem rebut unes 17 sol·licituds, no?, d'informació d'aquest projecte i voluntaris que volen participar, i ja ens expliquen una mica alguns en què els afecta això a la seva vida. Per tant, en principi ja ho saben, el que passa que hi haurà un primer cribatge, perquè, clar, únicament busquem participants que realment els hi afecti molt.
La voluntat és poder establir una relació entre la por i l'angoixa amb els anomenats biaixos d'atenció.
I com us dèiem, la pandèmia està descontrolada i, per tant, hi haurà pas enrere en la desescalada. El govern català obligarà a tancar els espais d'oci nocturn interiors a partir del cap de setmana que ve. Amb els contagis disparats, sobretot entre la població més jove, s'opta només per permetre l'oci en espais exteriors i regular els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure.
El nou topall ara s'estableix a 500 persones i només hi podran accedir les persones que tinguin la vacunació completada o resultin negatius d'una prova PCR o un test d'antígens. També es varia l'hora de tancament, que passa de 3:45 de la matinada a 3:00. En una roda de premsa aquest migdia, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que els detalls es donaran a conèixer en una nova resolució a 4:00 i ha aprofitat per defensar l'ús de la mascareta, que encara és una competència estatal, apuntant que no es fa un pas enrere per les hospitalitzacions.
No són les xifres que en aquest moment ens estan condicionant o ens estan obligant a prendre aquestes decisions. Evidentment, hi ha una sèrie de factors i entre ells és un relaxament general per part de la població. Només han de sortir al carrer i veure que en determinats espais sembla que la pandèmia s'hagi acabat, quan sentim els especialistes des de fa dies dient que el virus no només continua circulant, sinó que ho continua fent d'una manera molt més agressiva que la que hem vist fins ara.
Des del sector, la patronal ja respost al govern, que asseguren que lamenten haver conegut la nova normativa per la premsa.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe, radiosabadell.fm.
El govern municipal repetirà la campanya Grans Vespres, dedicada a oferir activitats als complexos de gent gran. L'activitat es vincula a través de la regidoria de cicles de vida i inclou propostes de joventuts musicals o d'entitats locals. Un programa que començarà el pròxim dilluns i que ja inclourà una quinzena d'actes als 3 complexos de gent gran de la ciutat.
Entre aquesta proposta cultural hi ha, entre d'altres, actuacions d'havaneres, teatre amb el grup de casal de gent gran de Can Rull, el coro rociero de Torre Romeu o una audició amb la soprano Esther Boqueras. Una segona edició que manté l'esperit de retrobament impulsat l'any passat, però que enguany ha volgut comptar amb les entitats. Sònia Sada, regidora de Cicles de Vida.
I aquest any fem un mix. Hi haurà algunes coses, com grups que portarem per amenitzar musicalment les tardes, però hi ha molta proposta de les entitats, com corals o petits curs de teatre, que això també ens ajuda a veure que podem retornar a poc a la normalitat, a la nova normalitat. El format, el mateix. Aire lliure, asseguts, distància, mascareta.
Unes activitats que s'emmarquen en la presentació de la nova campanya de Gent Gran del Consistori, que pretén trencar estigmes i representar aquest col·lectiu com a ciutadans actius i amb realitats diverses.
Judici contra un grup d'ultres acusats d'un delicte d'odi. Els 4 processats han declarat als jutjats de Sabadell per presumptament haver amenaçat i increpat 4 membres del jovent republicà mentre pintaven un mural antifeixista al barri de Sol i Pedrís. Entre les persones que van denunciar els fets hi ha Glòria Llobet, actualment regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament. Seguint la vista hi ha estat la Núria García. Molt bon dia.
Bon dia, Pere. Els denunciants s'han concentrat aquest matí a les portes dels jutjats de l'Eix Macià abans de declarar en el judici contra 4 neonazis, els quals acusen d'un delicte d'odi. Segons ha relatat Glòria Llobet, els van amenaçar mentre feien un mural antifeixista, però a més també els van adreçar insults homòfobs i xenòfobs. La regidora republicana assegura que el judici d'avui és una manera de defensar la llibertat i recorda que aquest no és un cas aïllat.
hem de tenir molt clar que no és un cas aïllat, ho hem estat veient aquests últims mesos, no? Que a més han anat sortint més casos, i això és degut a la impunitat que té el feixisme, que ells van campant com volen per tota la ciutat i no els hi passa res, absolutament res. Fa 5 anys ens va passar a nosaltres, però també els hi va passar als companys de l'Obrera, va passar també a l'Autònoma, i no els hi ha passat res, de fet, estan allà tan tranquils prenent-se un cafè.
Llobet confia que els 4 acusats siguin condemnats. A més d'altres membres de Jovent Republicà, a la concentració davant dels jutjats de Sabadell també hi han participat el portaveu d'Esquerra al Consistori, Gabriel Fernández, i els regidors republicans Santi Valls i Raúl García Barroso, a més del regidor de la Crida, Lluís Perarnau.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La revista Vallesos compleix 10 anys resseguint la geografia humana de la comarca. La seva aposta pels temes locals i pel paper ha fet forat a la comarca en un context d'aprimament del sector i en què internet ha modificat la premsa escrita de dalt a baix. Cada any s'editen 2 revistes que tenen una tirada de 5.000 exemplars i grans temàtiques amb dossiers dedicats a temes com l'excursionisme, les fondes o, en aquest últim número, els aplecs.
Els impulsors de Vallesos defensen l'espai comú del Vallès, un territori amb més d'1.400.000 persones que congrega moltes realitats diferents. Per això, durant més d'una dècada han intentat fer viable un projecte periodístic que no està lligat a l'actualitat però que recull el testimoni immaterial. Per Vicenç Relats, director de la revista Vallesos, era una aposta arriscada.
Iniciar fa 10 anys, quan sembla que tot ha de ser online i tot ha de ser virtual i digitals purament, doncs apostar per una publicació que el seu tret fort precisament és el paper i és el llom i és el caràcter de format revista-llibre, per més que evidentment tenim un portal que és vallesos.cat on es poden trobar tots i també hi ha la subscripció online on es poden descarregar.
Una revista que ha estat reconeguda amb premis dins del sector, com per exemple el de la millor revista catalana el 2014 o un reconeixement pel reportatge dels 50 anys de les Riuades de 1962.
Passen 2 minuts i mig de 2:15. Més coses. Concentració a Sabadell contra la mort d'un jove a La Corunya aquest cap de setmana.
Va tenir lloc ahir al vespre a la plaça de Sant Roc i hi van participar unes 150 persones, entre les quals hi havia l'alcaldessa Marta Farrés, així com regidors tant del govern com de l'oposició. La tinenta d'Alcaldessa i Feminismes, Marta Morell, ha condemnat les agressions homòfobes i reconeix que encara hi ha molta feina per fer perquè no repeteixin.
Tot el nostre rebuig a aquest tipus d'assassinat, tota la nostra condemna i davant d'això, l'única cosa que podem seguir fent nosaltres com a govern és seguir fent prevenció i seguir fent sensibilització. És d'això, nosaltres seguirem posant els punts liles al carrer perquè veiem encara que ens queda molt por recórrer. Nosaltres seguirem pintant al nostre carrer la bandera irisada perquè és la manera d'aconseguir conscienciar a les persones. Ens queda molt per recórrer, és veritat.
Els concentrats van lluir banderes irisades i han reclamat més polítiques actives contra l'homofòbia.
I a Sant Cugat, els Mossos d'Esquadra també investiguen una possible agressió homòfoba durant la festa major del municipi.
3 persones van apallissar un noi fins a deixar-lo inconscient mentre cridaven maricón. Els col·lectius LGTBI del municipi han organitzat una concentració de rebuig a aquest nou episodi i de condemna al crim del Samuel.
Un detingut per atemptat i resistència a l'autoritat.
Els fets han tingut lloc aquesta matinada al passeig Manresa quan la policia municipal ha procedit a la identificació de 3 joves que mantenien una actitud incívica. Un d'ells estava bevent a la via pública mentre que un altre va acabar detingut per atemptar i increpar els agents. D'altra banda, a l'avinguda de Paraires, els agents van denunciar un conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial. El jove de 24 anys no tenia carnet de conduir.
En clau cultural, il·lustrador sabadellenca Ricard Tefa s'estrena com a escriptor en la seva novel·la Màquines del Caos, una publicació de Mai Més amb tints de ciència-ficció i transhumanisme que posa a prova l'imaginació i l'esperit crític del lector en un món per explorar. Ens en dona més detalls en Rubén Estevez. Bon dia.
Bon dia. Era un dels majors reptes del reconegut il·lustrador, no dependre per un cop de la vessant gràfica per explicar les seves històries. I, finalment, ho ha aconseguit. Les màquines del caos tracta de l'APNE, que, junt amb el seu equip, haurà d'introduir-se dins d'un dels complexos corporatius més poderosos del sistema d'estats, superar tota la seguretat fins a arribar a l'última planta i picar un codi en un terminal, però res els ha preparat pel que els espera a dalt de tot. Una aventura coral que veu de referències com Blade Runner o Akira, obra del reconegut mangaka Katsuhiro Otomo. Així ho ha explicat EF al matí.
Jo sóc molt lector de ciència-ficció. És un calaix de sastre, on hi caben moltes coses, molts tipus d'històries, hi ha molts gèneres i molts subgèneres dintre la ciència-ficció, però normalment es projecten cap al futur, o cap a futurs imaginats. A mi m'interessa molt aquesta part d'imaginar cap on anem, de les coordenades actuals de la societat, o personals inclús, projectar-se cap a l'esdevenir, de què servirà la tecnologia al futur, no? Cap a on va el ser humà, cap a on va la societat.
Si en voleu saber més sobre l'obra, podreu assistir a l'acte que organitzarà el dimarts que ve la Llar del Llibre a les 7 de la tarda amb la presència del propi Ricard F. junt amb el periodista i prologuista de la novel·la José Valenzuela.
I segueix endavant la programació del Fresc avui amb Roger Mas. Amb 10 discs i 25 anys de carrera com a músic i compositor, el solsoní torna a Sabadell en un espectacle en què interpreta sol el seu repertori propi i ja ha promès que explicarà algunes de les anècdotes darrere de les creacions.
El concert es basarà en tres pilars, les músiques ancestrals, música moderna i tradició pròpia, una combinació que ha marcat la carrera del músic. A l'escenari, Mas només estarà acompanyat de la guitarra i de les melodies que coneix més bé el seu públic. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha detallat com serà el recital.
Quan toques sol, les vas cantant, es van readaptant i van canviant, van mudant les cançons. Sense comptar que, a més, quan toques sol en directe, doncs també hi ha el moment, la màgia del moment, i com que no t'has d'entendre amb ningú més a l'escenari, doncs les cançons poden estirar-se i comprimir-se i poden fer màgia.
Un concert en què el músic repassarà la trajectòria, però sense incloure cançons del seu proper disc, que veurà la llum al setembre.
Va fent el calavera, soltant frets i obrint candaus.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gregor Sierra no seguirà al centre d'esports. Adrià Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Ja dèiem que era una de les renovacions més complicades. Finalment, el central esquerrà seguirà jugant a la Lliga Smartbank.
Ho farà concretament el Burgos, un dels equips que acaba d'ascendir i que aquest matí ha anunciat el seu fitxatge. Mitja hora abans, el Murcia s'acomiadava dels arlequinats a través de les xarxes socials amb una carta a la qual agraïa el tracte rebut i deia que amb el superlatiu tracte humà que hi ha al centre d'esports, l'equip aviat tornarà al futbol professional.
Amb ell ja són una quinzena els futbolistes que, per diversos motius, han anunciat que no continuen a la disciplina arlequinada.
La direcció esportiva segueix treballant per intentar renovar un parell de jugadors, Adri Cuevas i un de Barrena. Les converses estan força més avançades en el cas de l'andalús que no pas el basc, tot i que tampoc s'espera cap anunci imminent. També està molt calmat el mercat de fitxatges quan resten menys de dues setmanes per l'inici de la pretemporada.
Tot plegat en un Sabadell que frega els 700 abonats en la primera setmana de campanya de socis.
D'ells una cinquantena no són renovacions de carnet, sinó altes noves. Estaria al voltant del 15% de l'ambiciós objectiu marcat per Esteve Calzada dels 5.000 socis. L'última temporada, per exemple, la xifra total va fregar els 3.300. Recordem que la Lliga de Primera RFEF no comença fins l'últim cap de setmana d'agost i que enguany sí que podrà haver-hi públic als estadis.
El Sabadell juvenil haurà de vestir un equip pràcticament des de zero. La major part de la plantilla actual passa sènior, com ara Alberto Salamanca, que jugarà la pròxima temporada cedit al Sants.
Els juvenils B i C acaben d'ascendir a preferent i, tot i que algun jugador sí que passarà a l'A, el salt és encara massa gran. Jaume Milà, director esportiu del futbol base Arlequinat, explica que, com la temporada passada, hauran de fitxar molt abans d'arrencar el curs.
La nostra realitat és que hem de tenir la juvenil divisió honor, òbviament que l'hem de tenir pel club històric que som, però també sabem el difícil que és, i sobretot amb difícil perquè no tens aquesta escala que ara comences a tenir, i això el que et genera és que tu abans de començar una temporada l'estiu sigui molt llarg perquè tens que incorporar 20 futbolistes d'altres entitats que són fortes igualment, que has de fer encaixar les peces i guanyar els partits, no?
El Sant Cugatenc Marc Nomen serà l'encarregat de dirigir el Divisió d'Honor Juvenil del Centre d'Esports amb l'objectiu de mantenir-lo a l'elit. Milà creu que enguany complir el repte serà més difícil pel format de la competició. La pretemporada arrencarà el 21 de juliol, mentre l'inici de la Lliga serà el 4 i 5 de setembre.
Quim Gómez no continuarà la natació Sabadell de bàsquet després de 9 temporades com a director tècnic dels equips femenins nedadors i 26, si comptem tots els anys que ha estat vinculat a l'entitat fent diferents facetes, el sabadellenc haurà de buscar nous reptes a partir d'ara fora del club.
El motiu de la decisió presa pel Natació Sabadell és el canvi de rumb pel qual vol apostar la secció, segons apunta Gómez. Artífex del Campionat de Catalunya aconseguit aquesta temporada per l'equip cadet femení, la fita més gran de les últimes dècades en bàsquet formatiu a la ciutat, el fins ara director esportiu marxa del club satisfet amb el llegat que deixa enrere.
Quan jo vaig començar fa 9 anys amb el tema del femení, doncs érem 5 equips de nivells molt dispars a nivell de formació. Hem acabat col·locant doncs, a tots els equips de les màximes categories amb un equip campió de Catalunya que no s'havia produït a la ciutat, classificat setè el campionat d'Espanya, amb el júnior que també ha quedat campió de la Copa Federació, l'infantil que s'ha ficat a la final a 8. És a dir que jo, a nivell de resultats, la valoració és molt bona de com ha anat la temporada. I més en aquesta situació de pandèmia, que ha sigut molt dura.
Fa un mes li van comunicar la decisió i encara no té cap nou projecte confirmat. De moment, Quim Gómez passarà un parell de setmanes a Suïssa de campus abans de resoldre el seu futur.
L'Escola Pia ha anunciat la renovació del tècnic Pedro Donoso per encetar així la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'equip des del seu retorn al carrer Garcilaso. L'entrenador Escolapi tindrà el repte de refer un equip que presenta baixes sensibles.
Com ara la dels retirats Pol Viada o Santi Sardà, també Roger Carrera, que tampoc seguirà. Donoso explica com afectaran aquestes absències a l'equip.
Jo crec que són peces importantíssimes, totes, no? Santi, Pol, Roger, també la baja de Loini. Bueno, son jugadores importantes que han hecho una gran temporada y bueno, y habrá que reinventarse otra vez, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo creo que pues ilusionar a la gente, ¿no? De que con trabajo se pueden lograr muchas cosas y en eso nos basamos, ¿no? Y después también, por supuesto, ¿no? Que los jugadores que se vayan incorporando también tienen que tener calidad, ¿no? Si no tenemos todo, pues es muy difícil, ¿no?
El tècnic del futsal Pia espera un nivell molt alt a la Lliga la pròxima temporada. Entre això i la renovació que haurà de fer a la plantilla, l'objectiu marcat per Donoso és el de la permanència abans d'aspirar a cotes més altes.
I comparteix fita l'Escola Pia amb l'amics del Pou Insercat, que enguany també militarà a segona B. Entrenant a l'equip dels Marinals seguirà l'artífex de l'ascens, Francis Barragán, que també ha renovat.
L'ex del Barcelonet ha agraït aquesta continuïtat perquè estava pactada fins i tot abans de saber si l'Escorial estaria a segona B o a tercera. Per Barragán, la pròxima temporada serà la seva primera com a tècnic a la categoria de bronze del futbol estatal.
Yo he estado también en segunda vez en Barceloneta, pero estuve como segundo entrenador, o sea, sí que es cierto que ahora voy a competir como primer entrenador y sin duda es la temporada a priori más importante. También te digo que para superar esta, aunque haya sido tercera, es difícil. Ha sido súper dura y súper dura y también creo que he aprendido mucho que quiero poner en práctica ahora en segunda vez y ya te digo, como ilusión y como mirando para adelante, sí, la más importante seguro.
Després de l'ascens d'aquesta última campanya, l'objectiu que s'han marcat a l'Amics del Pou és consolidar-se a la segona B.
Gràcies, Adri, bon dia.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Recordeu que trobareu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm. I tornem amb més informació a partir de les 4, els butlletins horaris, i a les 7, el Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.